les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Durant més de 30 anys, Carlemany, el rei dels francs, va tenir un front de guerra obert a la seva frontera oriental. El regne carolingi era una maquinària bèl·lica ben engreixada i les batalles dels francs es comptaven amb victòries, ja fos al nord d'Itàlia contra els enemics del papat, més enllà dels Pirineus contra l'emirat de Còrdoba o contra els àvars i contra els eslaus. Els exèrcits carolingis expandien les fronteres del regne per tota Europa. Tota? Gairebé tota, ja que els saxons van oferir batalla durant dècades davant de l'avenç de les tropes de Carlemany. Aquesta setmana veurem els perquès d'aquesta guerra i els motius pels quals va estendre's durant tants anys. Benvinguts a l'Europa saxona. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de Ràdio d'Història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui ja, encarant el final de temporada, parlarem de Carlemany i de les guerres saxones. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Alberto Reche, benvingut.
Bones.
Alberto, les guerres saxones van ser unes guerres molt cruels?
De fet, tenen fama d'això. Ja veurem que seran unes guerres molt llargues, amb unes campanyes militars que s'estendran durant més de 30 anys, i sobretot hi ha un component d'extermini molt marcat, no? Perquè ja veurem que un dels components més clars o un dels motius que mouen aquestes campanyes per part dels carolingis és l'evangelització o l'erradicació del paganisme saxó. Llavors veurem que hi haurà atacs directes, no?, contra la població civil, contra els ritus, les creences, les tradicions, i també el fet que sigui una guerra tan llarga, que durant moltes fases del conflicte els saxons optaran per una política de guerrilles, de petits enfrontaments, també farà que el desig de revenja, no?, el desig de victòria dels carolingis porti a atacs contra la població civil, no? Si això la converteix en una guerra molt cruel o molt cruenta, doncs ja és qüestió de cadascú, no? Però no és molt diferent a qualsevol, al cap i a la fi, qualsevol guerra ho és.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
comencem el programa d'avui de les Portes de Troia per parlar de Carlemany, de les guerres saxones, i comencem, com sempre, parlant, coneguent una miqueta els bàndols d'aquest conflicte. Alberto, potser el més conegut dels dos bàndols seria el carolingi. Què hauríem de saber dels carolingis?
Bé, ja n'hem parlat abastament dels carolingis en altres programes de les primeres temporades, llavors potser el millor és remetre als oients a aquest podcast, però sí, com sigui, ja sabeu que el molt carolingi sorgeix com un cop d'estat de la dinastia dels reis francs merovingis. En el món merovingi, mentre que els reis tenien un paper molt més cerimonial o sacramental, el poder efectiu el tenien els majordoms de palau, i seran aquests majordoms de palau, que potser la figura més coneguda és Carles Martell, el guanyador de les Navas de Tolosa contra els musulmans. Doncs, paulatinament, aquests majordoms de palau es fan amb el control efectiu del territori, del poder, i el fill de Carles Martell, Pipí el Breu, que té potser un dels millors noms de rei de la història, no? Pipino el Breve.
Bueno.
És un nom que sempre la Pipino... Què t'ha de passar pel cap per posar-li Pipino al teu fill? sort que menys un Pipino breve.
Sí, sí, és breu. Dos vegades bueno.
Dos vegades bueno. Ja està, i un Pipino mejor que sea bueno. Bueno, doncs Pipí el Breu consumarà aquest poder carolingi, donarà un cop d'estat amb la connivència papal per destronar el darrer rei merovingi, i dona inici a aquesta dinastia carolíngia. Potser ja veurem que és un tipus de regne força diferent a l'anterior merovingi. Buscaran un estat més centralitzat, més regulat, i bueno, potser, per avançar una mica, la figura que tothom té al cap quan parla dels carolingis és, com no pot ser d'una altra manera, Carlemany.
Perquè s'ha considerat el pare d'Europa, Carlemany, o no? Alberto, matitza'ns això una miqueta, si pot
ser. Bueno, sí, sempre es diu molt, no? Carlemany, el pare d'Europa. El cert és que sí i no, no? Podem dir que el carolingi és el primer projecte polític europeu, en el sentit que és la primera vegada que el territori europeu com a tal forma part d'un projecte polític, no? Uh-huh. Perquè abans dels carolingis el món romà o el món grec no concebien l'espai o la comunitat europea com un subjecte polític, no? La Hispània romana, la Catalunya romana, la Gàlia romana eren parts d'un projecte més global que era l'Imperi romà. Amb els carolingis serà la primera vegada que els europeenses, els europeus, sí que apareguin com a subjecte polític, no? Llavors, en aquest sentit, sí que, diguem, entre cometes, que és el primer dels projectes europeus, però com, bueno, també com passa amb els projectes europeus, com inicia la llarga tradició de projectes europeus que fracassen. Uh-huh. No? Això només cal veure
la Constitució Europea.
L'actualitat més immediata. No? Llavors, Carlemany no és el pare d'Europa, perquè l'Europa medieval, l'Europa de després dels carolingis, no serà una hereva directa del projecte polític europeu. De fet, l'Europa feudal o l'Europa dels anys centrals de l'edat mitjana sorgirà com a rebuig de les tesis carolíngies, no? De centralització, de concentració del poder. En aquest sentit és un projecte europeu. Ara, sí que ha quedat, no? I sobretot va quedar durant l'edat mitjana i durant l'època moderna com el pare de la idea de l'imperi europeu, no? Ja sigui Carlos V d'Espanya, ja sigui Napoleó a principis del segle XIX, ja siguin els emperadors otònides, els emperadors del Sacre Imperi Romano-Germànic, tothom remet, no? O tothom es creu hereu d'aquest projecte polític europeu, que és el de Carlemany. Llavors, en aquest sentit, sí que podem dir, no? Que és el primer intent de projecte europeu, però no és el pare de res, com molt el tiet pesat.
Molt bé. I aquest primer projecte polític europeu que ens acabes de matitzar, com l'hem d'imaginar? Aquest món carolingi, ja ens has dit algunes diferències amb el merovingi, però pròpiament el carolingi com l'hauríem d'imaginar?
La idea central del poder carolingi és la idea que farà seva Carlemany, és la idea de la restauratio imperi, no? De la recuperatio imperi, la recuperació, la restauració del poder imperial, és a dir, de l'autoritas, del poder polític romà. Això ho farà a tots nivells. Venim d'un món en el que el poder polític s'ha fermentat territorialment, no? Els diferents regnes post-romans, el regne franc, els ostrogots, els longobards, els visigots, els sueus, els alans, qui sigui, han fragmentat el poder polític, no? Encara la idea de Roma com a referent polític es manté, però el panorama polític, no? Cadascú és un campi qui pugui. Llavors, els carolingis serà l'intent més o menys exitós d'intentar recentralitzar, no? La idea de poder recuperar la idea del poder de l'imperium romà. En aquest sentit, per exemple, és que Carlemany intentarà i aconseguirà nomenar-se emperador, no? És la primera vegada després de la caiguda de l'imperi romà d'Occident que a Occident hi ha un poder imperial. Un poder imperial molt diferent al poder dels emperadors romans. Però el món carolíngic, els carolingis, a més, aconseguiran expandir molt les fronteres del regne franc, el que faran, sobretot, és intentar centralitzar el poder. Ho faran en aquest món dispers, no, de la tardo antiguitat, de la primera edat mitjana, ho faran amb tots els mecanismes que tinguin al seu abast. Per exemple, unificant la litúrgia, no, el ritu romà, per exemple, la península ibèrica, hi havia el ritu hispànic, ritu mozàrab, hi havia diferents, a Escòcia hi havia el ritu irlandès, hi havia diferents ritus religiosos, diferents maneres de fer la missa, i els carolingis el que faran és unificar-la, apostant pel ritu romà. Això ens pot semblar una tonteria, però hem de pensar que la missa, no, el cerimonial, la litúrgia, a l'època era importantíssim, perquè era una de les maneres de transmetre, no, la voluntat del poder polític, si tenim en compte que per fer missa, qui fa la missa, no, com la fa, quines cançons es canten, no? Quins sermons es fan, qui té dret o no té dret a fer-ho, quins llibres s'utilitzen, no? Una de les coses que farà el món carolingi és unificar l'escriptura. S'inventaran els intel·lectuals de Carlemany, s'inventaran un nou tipus de lletra, la lletra carolíngia, que tot el que hagi passat per una carrera d'història, hagi fet paleografia, recordarà amb més o menys
estima
tot allò. Però així com la pròpia manera d'escriure s'havia deformat, no? O s'havia evolucionat de manera diferent des del Baix Imperi en els diferents territoris de l'Occident europeu, els carolingis el que faran és inventar un nou tipus de lletra més clara, no? Una cosa tan que em sembla tan normal com el fet que les paraules van separades per un espai és un invent d'ara. I fins i tot els nostres, jo que ara tinc una pàgina impresa davant, les nostres tipologies i tipografies de lletres són hereves del món carolingi, no? Perquè els humanistes del segle XV, quan fixin els tipus de l'impremta, recuperaran, pensant que recuperen l'alfabet romà, recuperaran la manera d'escriure dels carolingis. I llavors, fins a quin punt, no, hi ha un intent de descentralitzar, de racionalitzar, també a nivell legal, amb la recuperació de corpus legals anteriors, amb recuperar el llatí clàssic, no, intentar recuperar les escoles de retòrica, de gramàtica, intentar unificar una llengua funcionarial. Els carolingis crearan també, no, aquests missi dominici, aquests enviats dels emperadors, que són una mena de funcionaris mòbils a les diferents regions de l'imperi, no? També a nivell militar hi haurà no una revolució, però sí una reforma, una centralització de la manera de fer la guerra, no? Llavors, en tots nivells, el món carolingi intenta això, no? Intenta ser una manera, si no unitària, com a mínim sí, mínimament centralista, d'entendre l'Occident europeu.
Molt bé. I en tot això, en aquesta gran explicació que ens has fet de com ens hem d'imaginar el món carolingi, quin és el paper pròpiament de l'exèrcit?
Bé, hem de començar pensant que els exèrcits moderns encara no existeixen, no? Més que un exèrcit propi del rei, el que ja són una fragmentació, no, de petits o mitjans senyors de la guerra que poden mobilitzar les seves tropes. Són tropes que, tot i que els carolingis ja utilitzen cavalleria, aquesta cavalleria encara no és una cavalleria de guerra, És a dir, la cavalleria només serveix per moure l'infanteria al camp de batalla. Un soldat carolingi, i això es pot veure, per exemple, a les miniatures de la Bíblia de Ripoll o la Bíblia de Vic, els carolingis van a cavall a la batalla, però baixen del cavall per combatre a peu. No? Encara combaten amb escut, amb llança, una mica a la romana. No? A vegades sempre pensem que com és medieval ja és una cosa molt, molt més videojoc o pel·lícula... No? El que més que una reforma de l'exèrcit en si, el que hi haurà és una reforma de la manera de fer la guerra. Els reis carolingis el que aconseguiran serà col·locar-se a la cúspide de tota una sèrie d'una piràmide de relacions personals, de deures, d'obligacions, que faran que els reis carolingis tinguin molt més poder o molts més instruments de poder que els seus predecessors. Una de les coses que faran per això, no, situar-se, ja sabeu, ja ho hem explicat diverses vegades, no? La cultura del regal, la cultura que en aquesta època qui té poder no és qui té diners, és qui pot oferir serveis, no? Qui pot donar coses, perquè sempre que dones una cosa, això genera una obligació, no? Un regal genera que s'hagi de retornar. Això els carolingis ho entendran molt bé en el repartiment del botí. No? El paper dels reis carolingis serà el de coordinar expedicions anuals en les que obligaran els seus súbdits, en les que obligaran els seus homes d'armes a participar en expedicions anuals, comanades pel rei o algun dels seus parents, a expandir i repinyar alguna de les fronteres de l'imperi. Ja fos al nord d'Itàlia, ja fos als Pirineus, ja fos a Àustria o a Eslovènia, on sigui. No? Llavors, amb aquestes expedicions anuals, dirigides i comandades i centralitzades pel rei, es genera una maquinària de guerra. Cada any tothom es reuneix, fa la guerra, guanyem, aconseguim un botí, el rei reparteix aquest botí i tothom es fa ric. No? I es crea una cadena de favors, una cadena d'obligacions que serà la base del poder carolingi. Veurem, una altra cosa és quan això comença a fallar, no? Quan les guerres comencen a perdre o quan el rei no pot tenir la capacitat d'això. Però per això el paper de l'exèrcit, el paper de la guerra en un carolingi és fonamental, perquè és l'oli que engreixa, no? les cadenes de la fidelitat. Per exemple, una de les grans històries que ha quedat en el del món carolingi és la de Sanson de Roland, no? Que és precisament com narrar una d'aquestes, una fallida expedició militar carolíngia més enllà dels Pirineus.
Molt bé, i la religió en tot això, ja ho has començat a dir, però a més tindrà un paper molt important, una part molt important.
Clar, de fet la religió es troba a la base, el cristianisme es troba a la base de la legitimació del poder carolingi. Ja des de la batalla de Poitiers, Carles Martell havia, diguem, venut l'ànima al diable o venut l'ànima a Déu, si volem ser més políticament correctes, i allà ha quedat ben clar que el destí o el creixement del poder carolingi hauria de venir de la mà de Roma. Roma, caigut l'imperi romà i convertit en un petit bisbat del centre d'Itàlia, en aquesta idea, no? Encara retenia aquesta idea dels grans anys feliços del cristianisme inicial, en la que els bisbes, el bisbe de Roma, podia parlar de tu a tu a l'emperador romà. No? Hi havia un imperi romà baix medieval cristià en la qual la comunitat de creients s'articulava sota una creu espiritual, però estava defensada per una espasa temporal. No? El paper de l'emperador era comanar els exèrcits i defensar la cristiandat dels seus enemics. El papat, a mitjans del segle VIII, busca qui ha de ser la seva espasa, no? Qui ha de ser el poder polític pel qual apostar com a defensor de la cristiandat. Carles Martell i la batalla i tota l'operació de màrqueting que farà després de la victòria a Poitiers contra l'exèrcit de Còrdoba es convertirà ell i els seus successors en aquest col·laborador laic necessari. No? Llavors Pipí el Breu, però sobretot Carlemany, jugaran molt aquesta base, de presentar-se com l'espasa de la cristiandat, el defensor de la fe, fins al punt de passar de ser reis a ser emperadors, coronats pel papa, no? A lluitar a la península ibèrica contra els infidels, a fomentar en els seus territoris la introducció de la litúrgia romana en comptes de les litúrgies, no? Territorials que s'havien desenvolupat, fixar no? La còpia de Bíblies, fixar la litúrgia, la reglamentació monàstica, no? Llavors els carolingis tindran molt clar el seu paper com a intermediaris o com a delegats del poder religiós en l'esfera pública.
Molt bé, doncs, fet aquest gran dibuix per conèixer el món carolingi i com funcionava, passem ara a parlar de l'altre protagonista en el dia d'avui, que serien els saxons. Alberto, qui són els saxons?
Bé, una qüestió prèvia, com sempre que parlem d'aquesta època, quan parlem de saxons no hem de pensar ni en una nació, ni en una ètnia, ni tan sols en un poble en el sentit actual que donem el terme, no? Sinó més aviat com una confederació d'antigues tribus germàniques, no? De l'occident d'Europa, en el que les entendrem molt millor així que si pensem, no? Amb aquesta visió nacional, decimonònica, d'ètnia, poble, no? Raça, nació, llengua, no? El món saxó és un món molt més ric, molt més viu, molt diferent, no? Llavors, intentar entendre-ho amb aquesta idea, perquè a més són pobles que encara, en bona mesura, són seminòmades, o encara estan acabant de sedentaritzar-se, no? Sí, com sigui, aquests saxons, aquesta confederació de tribus germàniques occidentals, el seu nucli originari l'haurien de situar al nord d'Alemanya, a la base de la petita península de Dinamarca, a Holstein, per entendre, no? Schleswig-Holstein, ja sabem que és famosa per altres motius, però ara ja sabem, ja podem situar-la millor al mapa, i ja sabem que d'allà venen els saxons, no? Així, per fer-nos una idea, els saxons ocuparien les actuals Baixa Saxònia, Westfàlia, Holstein, no? Aquesta zona. A nivell històric, els saxons també tindran un paper molt important en els assentaments germànics a la Britània romana, no? A partir del segle V, quan l'imperi romà es retira de Britània, els saxons seran un dels pobles que invairan o com a mínim colonitzaran la Britània romana. Per això avui parlem d'anglosaxons, no? Perquè els angles i els saxons són els dos grans pobles que participaran en aquest procés. Sí, com sigui, la primera menció clara als saxons, perquè això ja, bueno, sabeu que els filòlegs i els historiadors debaten molt, ja tenim mencions anteriors, potser una mica més oscures, a la geografia de Ptolomeu o a la Germània de Tàcit, però potser la primera referència clara als saxons és un discurs de Julià, el que després serà Julià l'Apòstat, un emperador de l'imperi romà, de l'any 356, i les mencions que tenim al segle IV, al segle V, principis del segle VI, sempre acostumen a presentar-nos aquests saxons més aviat com una mena de pirates, no? Que del Mar del Nord, com una mena de senyors de la guerra que actuen a Britània, a la Gàlia, no? Però bueno, avui no parlarem tant d'aquests saxons de finals de l'imperi romà, sinó dels que es van mantenir en els seus dominis tradicionals de la Confederació, no? I que ens el trobem en aquesta zona de l'actual Alemanya i que s'enfrontaran amb els carolingis.
I molt bé, i aquests saxons com eren? Quin tipus de vida portaven? Quines eren les seves tradicions? Què feien?
Bé, no tenim gaires informacions directes d'ells, no? Perquè ja sabem que no generen una cultura escrita, llavors, com en tots aquests casos, l'important és no caure en tòpics, perquè com sempre tenim informacions dels seus enemics, no? Els carolingis, evidentment, les cròniques o els documents o les descripcions que facin dels saxons portant 30 anys de guerra contra ells, evidentment no seran gaire objectives, no? Igual que quan aquests autors clàssics que comentàvem, no? La geografia de Ptolomeu o la Germània de Tàcit són sempre visions dels mons germànics, d'aquest món molt diferent al món mediterrani, des de l'òptica d'un geògraf grec o d'un polític romà, no? Llavors, sempre aquesta precaució, perquè bona part d'aquesta imatge idíl·lica que tenim dels pobles germànics neix. I després el nazisme també jugarà molt en la idea de condensar aquesta diferència, no? Però depèn molt precisament d'un principi d'alteritat. Nosaltres tenim fons d'una banda per explicar l'altra banda. Sí, com sigui, els saxons seran un dels pobles que no seran ni romanitzats ni cristianitzats, durant l'antiguitat tardana, i això condicionarà molt, com dic, el que podem saber d'ells, no? Més enllà de testimonis arqueològics, de tresors, d'enterraments, alguna referència documental, però que sempre està molt, molt polaritzada, no? A nivell geogràfic, per citar una mica les tribus o els pobles que ens trobarem ara, hi ha diferents pobles saxons en la zona que ens ocupa avui, no? Estan els Westfalis, que habiten el territori a l'oest del riu Weser, els Ostfalis, que habiten a l'est del riu, els Angribaris, que estan situats entre aquests dos pobles anteriors, i els Nordalvigis, que estan, diguem, assentats a l'istme de la península de Jutlàndia, no? Aquests serien els quatre pobles que definim com a saxons. I que, bueno, però dir això i dir res és exactament el mateix, no? Podíem entrar a fer pinzellades de folklore, que si alguns anaven amb la barba així, alguns anaven amb no sé què, però això a nivell explicatiu de qui són, què són i què fan, no ens explica gaire, no?
I un dels veïns dels que parlaves seran precisament els francs.
Sí, de fet, aquests, nosaltres coneixem part de la informació que tenim sobre els saxons, també precisament pels merovingis, pels carolingis, que seran els seus veïns occidentals, no? Mentre que els francs, és a dir, els merovingis, i que després seran els carolingis, ja sabien. És un poble que es romanitza relativament ràpid, és un poble que es cristianitza relativament ràpid i, sobretot, a diferència d'altres tribus germàniques, diguem que es cristianitza bé, no? Perquè es faran catòlics i no es faran ni arrians ni no sé què. Llavors, a diferència, per exemple, dels visigots, que sempre es faran cristians però arrians, cosa que els enemistarà amb la població cristiana però catòlica de la península, els francs van tenir visió de futur, no? I es van, diguem que van apostar pel bon cavall, no? Llavors, la relació entre saxons i francs no neix no, amb els carolingis. Ja des de l'època dels merovingis, ja l'any 500 i algo, 600 i algo, doncs ja tenim constància de campanyes dels saxons contra el territori franc, no? Hi ha altres moments en què els francs aconseguiran dominar militarment o supeditar militarment els saxons, els quals arribaran fins i tot a pagar alguns tributs als reis merovingis per la seva defensa, però diguem que les tensions entre francs i saxons portaven 200 anys a l'ordre del dia.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ja tenim els protagonistes presentats. Ara mateix ja només ens cal ja endinsar-nos cap als motius que ens portaran a aquest enfrontament entre els carolingis i els saxons. Perquè durant segles, com ja ens ha explicat l'Alberto, d'alguna manera ja havien conviscut, però què canvia perquè la relació ja, diguéssim, s'aboqui a una possible hostilitat?
Bueno, una mica la clau ja l'hem donat quan parlàvem del paper del món carolingi, no? Aquest paper del regne carolingi com a defensor de la cristiandat, com a espasa de la cristiandat, no? Com a regne que fa seus els principis, no? De la política religiosa de Roma. Amb el món carolingi, la religió torna a ser, com havia estat a finals de l'Imperi Romà, una eina d'estat, no? Una eina de fer política d'intransigència, i a més el cristianisme té un paper evangelitzador, no? Té un paper d'abast mundial, no? Que fa que xoqui amb altres realitats com poden ser la dels saxons encara no cristianitzats, no? Llavors, el que fins llavors havia estat vist com pobles diferents, amb creences diferents, no? I amb idiosincràcies diferents, a mesura que es concentra el poder carolingi, es comença a veure que el fet de la diferència religiosa és també un punt que cal sumar, no? A moltes altres diferències entre saxons i francs.
Molt bé, i qui llença la primera pedra? Com comencen aquestes hostilitats entre els saxons i els francs?
Jo porto estona pensant, carolingios, saxones, todos quieren ser los campeones. No? Llavors, qui comença aquestes hostilitats? Segons ens diuen els carolingis, les comencen els saxons. No? Si fem cas que són dos pobles veïns amb una frontera compartida, tenint en compte com són depuroses les fronteres tardoantigues, veurem que el que hi ha és una espiral, no?, de convivència violenta. Sembla ser que l'any 772 una banda de guerrers saxons ataca, no?, i s'ensenyoreix durant algunes setmanes de la Renània carolingia, no?, de la part del món carolingi més proper als territoris saxons. Però, com dic, aquest fet no era ni de bon tros, ni de lluny, una novetat. Perquè les fronteres entre el Regne Franc i el Moc Sansó eren molt poroses. No? Hem de pensar sempre en el paper de la frontera al llarg de la història, que no és el paper de la frontera actual, no? com una qüestió marcada. No? I bé, aquesta ràtzia, aquest atac puntual però freqüent dels saxons sobre la Renània es converteix l'any 772 en l'excusa perfecta que troba Carlemany, doncs, per declarar, no per declarar la guerra, perquè la guerra no es declara en aquell moment, sinó per iniciar una campanya militar contra els saxons.
Aleshores, és efectivament aquest el principi, oi? Seria l'excusa que trobarà i a partir d'aquí començar tot el conflicte.
Sí, com dic, ja feia temps que havia la voluntat d'actuar contra el problema, no?, saxó. El fet que es mantinguessin en les seves creences des del punt de vista cristià paganes i la seva forma de vida tradicional, fins i tot a vegades seminòmada, era un fet que en el nou context de final del segle VIII ja no es podia permetre. No, no és tant que els saxons facin ara algo diferent al que portaven fent 200 o 300 anys o 400 anys, sinó que són els carolingis els que estan immersos, no?, en una revolució de les seves formes de vida, de com entenen el poder, de com entenen la guerra, i llavors, bueno, als saxons els hi passa com a altres pobles, no?, que queden fora, no?, del signe dels temps. I els carolingis busquen aquesta guerra i no només... com dic, per aquest fet religiós, sinó que s'hi sumaran altres elements.
Quan dius altres elements, et vols referir a poder elements de caire tecnològic, a innovacions en l'àmbit estratègic militar?
Bueno, de fet, no només el fet tecnològic, sinó tots aquells que ja he comentat quan parlava del món bèl·lic carolingi, no? Aquesta roda d'aquesta maquinària bèl·lica que feia que els exèrcits carolingis constantment haguessin de tenir l'enèsima campanya primaveral, no?, l'enèsim enemic, l'enèsima possibilitat d'expandir les fronteres. Són, per exemple, famoses les marques carolingies. No? Uh-huh. No parlem de la marca hispànica, però aquests territoris de frontera, no?, que busquen assegurar i expandir el control carolingi. Llavors, el món carolingi, la pròpia organització interna del món carolingi demanda, no?, com ho serà, per exemple, les ràtzies del Mansor, no?, que són campanyes anuals, estables, que no responen a cap motivació puntual, sinó que són simplement la manera de fer la guerra i la manera de portar la pràctica bèl·lica dels carolingis. Llavors, els saxons... que, repeteixo, no estaven fent res diferent del que portaven fent des de feia generacions, es trobaran ara que la resposta carolíngia és totalment novedosa. Uh-huh. Implica una campanya militar amb la intenció de conquerir el territori, cristianitzar la població, no? I supeditar-la a uns impostos, a un codi de lleis, a una autoritat política que els saxons ni volien, ni esperaven, ni necessitaven.
Molt bé. I com hem dit, serà ja l'any 772 que començarà aquest conflicte bèl·lic entre els dos bàndols.
Carlemany no espera més, no? Ja ha tingut aquesta excusa d'aquest atac saxó a Renània, i aquell mateix estiu convoca els seus dependents, els seus homes d'armes, els soldats, i es dirigeix ell personalment comandant aquest exèrcit cap al riu Weser, que és el cor de la terra dels saxons, i amb l'intenció militar, però sobretot amb la intenció de cristianitzar. Llavors veurem que l'exèrcit no només hi van militars, no, sinó que també hi ha un bon grapat de bisbes, d'eclesiàstics, no, de personal de l'Església que acompanya a la expedició militar per tal de cristianitzar el territori saxó. No? Potser un dels elements més... una de les anècdotes, però no dir-ho anècdotes potser massa frívol, no? Una dels primers episodis d'aquesta primera campanya en el riu Weser és la que té a veure amb el poble dels angrivaris. No? Els carolingis, victòria tras victòria, batalla tras batalla, van conquerint o van extenent els seus dominis en bona part d'aquest territori entre el Rin i el Weser, i se'ns expliquen a les cròniques carolingis un episodi que explica molt bé com han canviat les coses. No? El que farà Carlemany, el que faran els homes de Carlemany quan arriben, diguem, a la capital d'aquests angrivaris, és agafar el Irminsul, no?, que és l'arbre sagrat d'aquests saxons, i talar-lo, no?, extirpar-lo, talar-lo i cremar-lo com a símbol de que les creences paganes d'aquest poble, de que els déus d'aquest poble, de que les creences d'aquest poble s'han acabat, no? Llavors, això es declara com a un ritus pagà enemic del cristianisme i es tala aquest arbre mil·lenari. De pensar que això no és una afrenta banal, perquè dins del món nòrdic, ja ho vam parlar, per exemple, crec, quan parlàvem del Beowulf, aquest Irminsul és la versió saxona del Yggdrasil, no? De l'arbre que es troba en el centre de la mitologia nòrdica. L'Yggdrasil és l'arbre que connecta els nous regnes, no?, del món de la cosmogonia nòrdica. No? Mm-hmm. Alguns en sonen, Midgard, que és la Terra, Asgard, que és el Thor de Marvel fa la seva vida, no? Però Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, tota una sèrie de regnes de la creació. Aquest Irminsul és l'arbre que els connecta a tots i, per tant, és com el centre de les creences de la cosmogonia saxona. I llavors, és una afrenta, no? És un atac directe contra les creences més bàsiques del món saxó.
Molt bé, ja ho has comentat, doncs... aquest conflicte comença positivament pels carolingis, però com hem de pensar que va continuar la cosa? Alberto, va acabar ràpid o no va acabar ràpid?
No va acabar ràpid, i hem dit al principi que això durarà 30 anys, no? Fins d'aquest 772 a la primera campanya fins a l'any 804, que ja es dona per tancada el conflicte, tot i que el conflicte mor a finals de la dècada de 1780. Tot i aquest gran impuls inicial dels carolingis, la situació no acabarà ràpida, bàsicament perquè els carolingis tenen multitud de fronts oberts. No? Just quan, en mitja campanya saxona, Carlemany rep una notícia que li interessa molt més que fer avançar la frontera dels seus regnes contra el món incivilitzat dels saxons, i és que li arriba una petició d'ajuda del papa Adrià I, que li demana que vingui a Itàlia, que vagi a Itàlia, per fer front als lombards, no? Que els lombards són el poble germànic que s'havia instal·lat al nord d'Itàlia i que dominava la regió. No? Llavors, el papa Adrià I, pel context polític del moment al nord d'Itàlia, demana ajuda a Carlemany perquè el lliberi dels lombards. Llavors, Carlemany que està molt més interessat en portar-se bé amb el papat, no? Perquè serà el que és qui legitima les seves aspiracions polítiques, abandona completament la campanya saxona, assegura mínimament un parell de guarnicions els punts claus que han aconseguit, i amb el mateix exèrcit creuen els Alps a l'any 773 per atacar la ciutat de Pavia, que és la capital del regne Lombard, i conquerir l'Occitat, enviar a l'exili el rei dels Lombards i assumir ell mateix el nom el títol de rei dels Lombards. No? Uh-huh. I es converteix en aquest moment com una mena de rei d'Itàlia o rei del nord d'Itàlia. No? Llavors, s'ha parat aquesta campanya contra els saxons per purament, no perquè s'hagi acabat, no perquè s'hagi pacificat la regió, no perquè els saxons hagin plantat cara, sinó perquè els interessos polítics de Carlemany van per altra banda.
Uh-huh. Molt bé, ja ho has comentat, que aquest conflicte al nord d'Itàlia suposa aturar aquesta guerra contra els saxons, però serà aquesta incursió amb el tema dels Lombards l'única vegada que s'hauran d'acabar les campanyes contra els saxons, Alberto?
No, de fet, la guerra contra els saxons dura tant perquè és sempre la darrera en una llarga llista de prioritats de Carlemany, no? Ho hem vist, acaba de començar la campanya, va tot bé i ho deixa tot per anar-se a conquerir el nord d'Itàlia. Uh-huh. Clar, a nivell de rèdit polític, a nivell de rèdit econòmic, és molt millor sumar a la corona dels reis francs la corona dels reis lombards que no pas conquerir uns quants quilòmetres més de selva. No? Perquè hem de pensar que aquest món de la Saxònia és un món encara molt feréstec. No? Això també explicarà per què després el conflicte sanquista i per què és molt fàcil fer una guerra de guerrilles, una guerra de baixa intensitat. Però aquest cas de 773 no serà l'únic cas. Un altre, per exemple, molt, molt famós i que ens toca una mica més de rasquis, però ens toca, és l'any 777, quan es convoca la dieta de Paderborn. Les dietes són una mena de parlaments del món carolingi, una reunió, no? I en aquesta dieta de Paderborn, que ja en ple territori saxó, una dieta que es convoca per continuar les campanyes militars contra els saxons, justament Carlemany rep la visita del governador musulmà de Barcelona, dient-li o demanant-li ajuda per deslliurar-se del poder de l'emir de Còrdova, no? I demana que, sisplau, els carolingis actuïn militarment més enllà dels Pirineus perquè aquests ciutats, Girona, Barcelona, Saragossa, de la perifèria del món cordobès, tots volen deslliurar-se del poder emiral. Llavors, de nou, ni corto ni perezoso, Carlemany decideix passar de l'escenari d'operacions a Saxònia i projecta una campanya sobre la frontera catalana, que és la que desembocarà, per exemple, anys més tard, en el setge i conquesta de la ciutat de Girona. Bueno, la Girona es rendeix. I el setge l'any 801-802 de Barcelona. No? Llavors, sempre Carlemany sempre té altres interessos, no? O constantment se li obren altres fronts a la pool de política, militars, que fan que el seu interès pel món saxó sempre vagi al final de la llista. No? A més, perquè el territori saxó genera, o fer la guerra sobre el món saxó, genera una sèrie de problemes extres que altres territoris no tenen.
Sí, no? Perquè són molts problemes, tot això, per mantenir un projecte, el primer projecte polític unit considerat, déu-n'hi-do, molts problemes.
Clar, al final, qualsevol procés de centralisme, de domini, de control, és contestat, no? I, bueno, ho és contestat llavors i és contestat ara. Però sí que el món saxó tindrà diversos problemes extres respecte, i fa que sigui molt més apetitós. El primer és de tipus logístic. Saxònia, com deia abans, està en bona mesura format per regions de boscos. Encara avui aquella zona són la gran zona de boscos d'Alemanya. No? És una zona que careix, que té una manca total d'infraestructures bàsiques, com ponts, carreteres, una xarxa de ciutats, una xarxa de campaments que pugui permetre el domini del territori. I, per altra banda, aquesta idea de que la guerra en part és una guerra religiosa generarà una contestació molt forta de la població. Hi haurà massacres indiscriminades de saxons, exterminis, pobles cremats, persecució religiosa. Llavors, això genera que la resistència dels saxons sigui a ultrança, perquè no és una qüestió de que et conquereixin, és una qüestió de que t'aniquilin, no? De que acabin totalment amb la teva forma de vida. I el tercer gran problema és que Carlemany es trobarà amb un contrincant, potser no a la seva alçada, però sí un contrincant important, que és Widukin, que és un, diguem que és el cabdill saxó que plantarà cara durant anys a Carlemany.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Encarem a la recta final de les portes de Troia d'avui. Ara ens ho començava a explicar l'Alberto, aquest personatge del món saxó que serà el tercer gran problema dels carolingis de Carlemany, que serà aquest Widukin.
Sí, Widukin, que sona a menú del Burger King, no?
Sí.
Sona com un Widukin com de pollo i patata.
Salsa barbacoa.
Salsa barbacoa. Doncs, bueno, amb aquesta reflexió onomàstica continuem. Widukin serà realment el gran problema de Carlemany a la regió, no? Ell personificarà la resistència saxona, també hem de pensar que els saxons, ja hem dit que eren una confederació de tribus, no?, seminòmades, amb una cultura del guerrer encara molt, molt viva, no?, en aquests capdillatges personals que aglutinen els diferents esforços contra els invasors, doncs encara tenen molt sentit, no? Widukin, de fet, serà un dels líders saxons que en aquesta dieta de Paderborn del 777, que es fa una mica per pacificar la zona, decideix no presentar-se, no? No respon a la convocatòria de Parlament i a la convocatòria de negociacions que fa Carlemany, no? Ell decideix passar a la clandestinitat, direm, no?, i començar a organitzar la resistència contra Carlemany. Fins i tot arribarà a entaular converses amb els frisis i a emparentar-se amb el rei de Dinamarca perquè aquests els ajudin militarment contra Carlemany, no? Encara, fixeu-vos, ell no només contestarà el poder carolingi, sinó que intentarà teixir una mena de coalicions, aliances, de suports amb altres pobles germànics o dels pobles que tenen problemes amb els carolingis, no? Cada cop, es fa més evident que els carolingis no poden ser derrotats en batalla. Ho seran en el primer, l'any 782, a la batalla de Siuntel, que serà una gran victòria saxona, perquè agafa els carolingis desprevinguts, no? Inicia el principi d'aquesta segona fase de la guerra i hi haurà una veritable i dolorosa derrota carolíngia contra... una derrota carolíngia per part dels saxons. Uh-huh. Serà tan dolorosa la derrota que el primer que fa Carlemany quan s'assabenta de que part del seu exèrcit ha estat derrotat en aquesta batalla de l'any 182 és decapitar a 4.500 saxons que s'havien rendit i que tenia prisioners a Verden, no?, com a mena de represàlia contra l'aixecament dels saxons de Widukind, no? De fet, aquesta idea de la matança dels saxons a Verden va ser fins i tot aprofitada per Himmler durant el Tercer Reich per fer un homenatge, per fer una mena d'espai de memòria cerimonial en record dels saxons caiguts, no? Que eren considerats l'encarnació de l'espírit germànic de resistència davant de l'invasor europeu, no? Fixeu-vos fins a quin punt arriba s'enquista, no? el nacionalisme enquista aquesta història, no? Sí, com sigui, tot i la victòria a Sintel, és evident que els carolins no se'ls pot plantar cara en batalla, no? Llavors Widukind porta, perquè la geografia ho permet, tota una sèrie d'atacs, de pillatges, de política de guerrilles per evitar enfrontar-se amb els carolingis.
Uh-huh. Hi va haver un enfrontament personal entre els líders dels dos bàndols, entre, per una banda, Carlemany i l'altra, Widukind?
Això, com a mínim, és el que diuen les cròniques carolingies, no? Però sembla, diuen, que aquest enfrontament personal, aquest duel personal entre Carlemany i Widukind, entre el guerrer cristià, no, amb espasa i escut, i el gegant nòrdic amb hatxa, va ocórrer a la batalla d'Osnig, no, que és, aquesta batalla sembla ser que, si no és del mateix indret, és proper, uns segles abans, els germànics havien derrotat les legions de Varo a Teutoburg, no, que és aquesta derrota de les legions romanes, que havia quedat també fixada com una de les grans derrotes del món romà contra els pobles germànics. Però, com sempre amb els carolingis, que els carolingis són experts en fer propaganda cronística, mai sabem si aquest enfrontament entre aquests dos cabdills va ser real o va ser una invenció dels cronistes carolingis per dignificar la figura de Carlemany, és a dir, que havia estat capaç de vèncer, tot i que Widukind, després de perdre aquest duel personal contra Carlemany, va aconseguir fugir de la batalla i reorganitzar-se, no? Sembla ser que aquesta idea del duel personal, que és molt bonica, que és molt cinematogràfica, és més una invenció dels cronistes carolingis, com a Ginard, no? Que el que busquen és presentar la victòria carolingia com un duel judicial, no? Aquella idea del juicio per combate, que diria Tyrion Lannister.
Finalment, any 785, Widukind és derrotat.
Sí, aquesta batalla d'Osnig suposa un gran trasbals pels interessos saxons. Les tropes carolíngies poden anar paulatinament assentant-se en el territori. Pensem en la capacitat, no?, aquesta maquinària bèl·lica anual, any rere any, una campanya militar, any rere any, no? Noves tropes que se sumen, noves fortificacions que es fan. Llavors, són dues maneres d'entendre la guerra, d'entendre la societat, que és impossible, no?, que els saxons poden plantar cara, però és impossible que acabin reeixint. No se sap ben bé els motius, però si com sigui, l'any 785, Widukind és derrotat, claudica i decideix convertir-se al cristianisme, no? De fet, el padrí del bautisme de Widukind serà el propi Carlemany. Sense ell, la resistència continua, però dura poc, no? La guerra o les últimes resistències saxones s'estendran fins a l'any 803-804, però sembla clar que sense aquest lideratge personal la balança es decanta de la banda carolíngia, no? Fins i tot Carlemany i els carolingis ja es permeten promulgar lleis sobre territori saxó, no? Com la Capitulatio de Partibus Saxonia, que és un codi legal que després de 1782, que persegueix, no?, i que erradica i penalitza qualsevol resistència dels saxons contra els carolingis. Més endavant, quan els saxons estiguin pacificats, aquest codi legal es suavitzarà, es farà, bueno, és com la Lex Saxonum, no?, que és un codi legal pels saxons, que ja no és tan opressiu, no? Però sembla que el conflicte sense Widukind acabarà aquí. És molt bonic perquè a la llarga Widukind guanya, perquè després de cristianitzar-se els seus descendents, el seu fill, el seu net, seran els avantpassats de l'Alemanya autònida, no? Els ducs de autònides, que seran els que agafin a mitjans del segle X el relleu del món carolingi, de l'idea de l'imperi, seran descendents d'una de les filles de Widukin, no? I al final, un cop cristianitzats, Widukin, el saxó, acaba fins i tot, no?, substituint els hereus dels carolingis.
No tenim temps per més. Moltes gràcies, Alberto Reche, pel programa d'avui, aquesta batalla entre saxons i carolingis.
A tu.
I és el final de la sisena temporada, crec, de les portes de Troia. Us esperem ja al setembre, oi, Alberto?
Sí, nosaltres començarem a gravar a l'agost, però ens patireu al
la primera setmana de setembre tornarem amb la setena temporada de les portes de Troia. Agraïments infinits a les desenes i desenes de ràdios d'arreu de Catalunya que aposten pels continguts d'informat de la divulgació històrica que fem des d'aquí, des de les portes de Troia. Gràcies també, com sempre, al Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem a la pròxima temporada de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.